Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Catalunya som un país de porcs, i no ho diem en sentit figurat, sinó en sentit...
M'estaves mirant a mi?
Literal, és literal. Sí. Perquè fixa't, David, aquí tenim més caps de porc que persones a Catalunya.
Oh, quina alegria. De debò?
Sí, senyor.
Doncs no es nota.
Sí que es nota, perquè té impacte sobre molts aspectes. Precisament aquesta és la pregunta que ens fem avui. Quins impactes té aquesta alta concentració d'animals pel medi ambient, pel territori, per la salut? En parlem avui al Tu menges, tu manes, amb l'Ester Vives. Hola, Ester.
Hola, què tal?
Què tal?
A veure, posem xifres. Què hem dit? Més caps de porc que persones, però quants porcs s'engreixen avui en dia a Catalunya?
Doncs mira, segons dades del Departament d'Agricultura, avui aquí s'engreixen quasi 8 milions de porcs. 8 milions.
8 milions?
Sí, així tal qual.
Carai.
De fet, és el territori de més de tot l'estat on hi ha més concentració d'indústria porcina, i aquesta xifra de 8 milions de porcs quasi bé ha anat augmentant els darrers anys. De fet, en els últims 50 anys, el número de porcs a Catalunya s'ha multiplicat per 18. El David deia que...
Sí que en mengem, de porc.
Bé, és que la majoria no el mengem aquí. Ara, en tot cas, en parlarem molt del que aquí matem en els nostres escorxadors, bé de la resta de l'estat, i una gran part d'aquests porcs també se'n van, en aquest cas, cap a l'estranger. I per parlar de tot plegat, avui tenim en Pino de l'As. Ell és ramader de porcí ecològic i agricultor, és soci de l'empresa Llavora, i el tenim a l'altra banda del fil. Hola, Pino, què tal?
Hola, molt bones, bona tarda.
Hola, què tal? Moltíssimes gràcies per atendre els Sants i Estalvis.
No, gràcies a vosaltres.
Doncs per començar, Pino, Catalunya ha sigut sempre una terra de porcs, o aquest pes tan important de la indústria porcina és més cosa dels darrers anys?
Home, el porc sí que és un producte molt tradicional català, i a més, si miréssim, diguéssim, la dieta del món agrícola tradicional, doncs el porc ja és ben present. Una altra cosa és la industrialització del porc. És veritat, doncs, que és una indústria que, no sé, les darreres dècades s'ha desenvolupat moltíssim, no? I ja has apuntat, doncs, que hi ha 8 milions de porcs que s'engreixen a Catalunya, se'n sacrifiquen uns 20 milions, i això té un impacte socioeconòmic de primer ordre en el país. Sí, això és un país molt potent.
Però, escolta, Pino, ho deia abans, tots aquests porcs que s'engreixen aquí, no ens els devem pas menjar tots els catalans? Vull dir, on va parar tota aquesta carn?
Ni molt menys. Tots els catalans, i segurament a tot el món occidental, es consumeix, ara semblarà que em tiri pedres damunt de la teulada perquè soc ramader, però a tot el món occidental es consumeix moltíssima proteïna animal en excés. Vull dir, l'Organització Mundial de la Salut això ho té més que constatat.
I nosaltres ho repetim fins a la sacietat aquí també, això.
Sí, però més enllà d'això, doncs és veritat que en un sector tan important els canvis radicals són complexes. Vull dir, transformar aquesta realitat, doncs, també no serà cosa d'un dia per un altre.
Llavors, tots aquests porcs que se sacrifiquen, aquests 8 milions de caps que hi ha a Catalunya, què en fem en general? Exportació? Ens es quedem una part? Com va la cosa?
Evidentment, una bona part d'aquest consum és per Catalunya i per la resta de l'Estat, i s'acostuma a parlar que de l'ordre del 50% va destinat a l'exportació a la resta d'Europa o altres continents.
D'acord. Molt bé. I tots aquests porcs donant voltes per aquí, deies abans que hi havia un impacte socioeconòmic important. D'entrada, quin és l'impacte d'aquest model d'indústria porcina sobre el territori?
Això seria una mica llarg d'explicar.
Doncs resumeixo, vinga.
Per exemple, molts engreixos que es van començar a fer com a complement a la renda agrària han acabat esdevenint la renda principal de moltes explotacions agrícoles. Això és un primer impacte. Mm. És a dir, hi ha moltes explotacions agrícoles que, si els treus la part de l'explotació porcina, doncs se'n van a Norris, perquè, com segurament heu tractat moltes vegades en el programa, els preus, diguéssim, en el camp català, doncs no són els que haurien de ser. D'altra banda, hi ha tota una indústria de transformació, hi ha, diguéssim, el clúster carni a Catalunya és molt rellevant, hi ha milers de llocs de treball vinculats a la indústria càrnica. Ara bé, hi ha altres impactes, també. La indústria del porc no assumeix els costos ambientals que genera. Tenim un problema molt important amb els nitrats en els aqüífers. El que són les dejeccions ramaderes no són l'única font de nitrogen que contamina els aqüífers, però seria absurd negar que els purins, bona part del nitrogen dels purins que es fan servir a Catalunya, doncs acaben contaminant aqüífers. I després tot el que és el consum energètic que hi ha al voltant, diguéssim, de la indústria del porc és insostenible. Mentre el petroli sigui barat, doncs podrem mantenir aquesta indústria. Quan el petroli deixi de ser barat, veurem què passa.
I, Pino, abans el David comentava a l'inici del programa que se sorprenia amb aquestes xifres. Clar, depèn d'on visquis, al teu voltant pots veure moltes granges de porc. Suposo que si ens escolten oients de les terres d'Osona o de l'Alt Empordà, doncs són conscients de que hi ha moltíssims porcs, de la contaminació mediambiental, com tu ara apuntaves, de les aigües. Però també a nivell laboral, en els darrers anys hi ha hagut protestes importants, sobretot a la plana de Vic, en relació a molts dels treballadors de aquestes grans granges i indústries, sobretot també molts treballadors a vegades sense paper, en situació extremadament precària. Tanta és la precarietat també en el sector de la indústria porcina?
Clar, a mi, en aquest cas, jo disposo de la mateixa o menys informació de la que disposeu vosaltres. Jo he estat en alguna xerrada on participaven gent de Càrnies en Lluita i, per tant, desconec els detalls de quina és la realitat laboral en aquestes fàbriques o aquestes indústries. Però, certament, tot apunta a que és un entorn bastant problemàtic, sí, on no s'estan respectant els drets dels treballadors i treballadores.
Però no, ara no parlem de treballadors, parlem dels porcs. Com estan els porcs? Què se'ls dona de menjar? Tenen unes condicions, no sé...
Sí, perquè la imatge dels...
Els escorxadors?
No, bueno, on van a matar-los, no ho sé, o durant el procés d'engreixament, perquè... Vull dir, què se'ls alimenta? Se'ls dona, no sé...
Se'ls alimenta amb pinso, Què passa, diguéssim, el productivisme a la indústria del porc ha generat que... podríem resumir que el sector del porc té diferents reptes, val, pel davant. Un seria la disminució de l'ús d'antibiòtics, Val? Un altre seria perquè no tant perquè aquests antibiòtics acabin a dins de la carn que consumim, sinó perquè l'ús massiu d'antibiòtics està posant en risc, diguéssim, la salut humana des del punt de vista en què es poden generar resistències per part dels bacteris que després poden perjudicar les persones. Això està més que comprovat. Per tant, aquest és un repte a resoldre, ja no només pel sector del porc, sinó que és un repte al qual el sector ramader ha de donar resposta, no? Dos, el tema ambiental, que portàvem ara, que assenyalàvem fa un moment, no? L'impacte ambiental que té els purins. Després hi ha els temes de benestar animal, val? Que això hi ha diverses legislació al respecte, no? però també hem d'entendre que no podem caricaturitzar el sector del porc. El sector del porc s'hi juga massa diners com per torturar els animals. El que s'intenta és simplement fer el màxim productiu aquesta indústria, el màxim d'eficient. I aleshores això de vegades, des d'un punt de vista animalista, pues, efectivament compromet el benestar animal i això genera una pressió social que també s'ha de donar resposta. I després hi ha un tema que és el canvi climàtic. El canvi climàtic vinculat també a l'esgotament d'energies fòssils. Aquest és un tema també molt important, d'una banda perquè tots els sectors econòmics es veuran afectats pel canvi climàtic i, per tant, la indústria ramadera també es veurà afectada com qualsevol altre sector, i després l'agricultura i la ramaderia, actualment, que això ho apuntava jo potser molt ràpid i no sé si es podia fer l'enllaç, són petroli dependents, diguéssim. L'eficiència energètica o la quantitat de calories que s'inverteixen per produir proteïna animal és molt superior que no pas a les que es produeixen. I això, quan el petroli pugi de preu, perquè segons diu l'Agència Internacional d'Energia, doncs ja hem arribat, no?, al picoll, i doncs el dia que això es vegi reflectit en els preus, la indústria ramadera i la indústria agrícola o el model agroalimentari que tenim ara se'n ressentirà. I aquests serien, potser de forma molt resumida, els 5 reptes als que s'enfronta el sector porcí, no?
Doncs hi ha feina,
Sí, hi ha feina per fer. Ara t'anava a preguntar per les alternatives, que sempre ens agrada parlar en positiu, plantejar els problemes, però després veure com es poden solucionar. Per exemple, l'ús d'antibiòtics. Suposo que una de les causes d'aquest ús massiu d'antibiòtics és la manera com viuen els animals. Són tot antibiòtics preventius per evitar malalties i un canvi en les condicions de vida dels animals reduiria l'ús d'antibiòtics, per exemple.
Sí, efectivament. Si tu apostes pel benestar animal, segurament estresses menys el bestiar i, per tant, has d'utilitzar menys antibiòtics. Però si també afluixes, diguéssim, que és la productivitat una miqueta i t'adaptes més al creixement biològic o als ritmes biològics del bestiar, doncs segurament has d'utilitzar menys antibiòtics. I aleshores una cosa també retroalimenta l'altra, no? Podries arribar a fer un decreixement endreçat d'aquesta situació i també podries també tenir més personal dedicat per menys bestiar, i això és un procés que pot trigar anys. Jo, en aquest sentit, amb el tema de les alternatives, i aquí haig de fer un exercici, o els del sector ecològic hem de fer un exercici de modèstia, perquè som molt poquets al costat d'un sector tan important per Catalunya com és el procés convencional. A mi em fa més por, jo patiria més per aquestes contradiccions que té el propi sector convencional, que no pas perquè l'alternativa puguem, diguéssim, perquè l'alternativa ara mateix a curt termini es pugui extendre, com seria la producció ecològica, no? L'alternativa de la producció ecològica es pugui extendre prou ràpidament. Crec que, diguéssim, que el repte el té el sector convencional i és el sector convencional que els ha de resoldre. Mm. Les alternatives han d'estar preparades, són una punta de llança per orientar cap on caminar, però donen resposta a aquests, diguéssim, a aquestes contradiccions que té el sector convencional, és a dir, no s'utilitzen antibiòtics respecte al benestar animal, es té en compte l'impacte ambiental que el tenen les explotacions, s'intenta fer circuits curts de comercialització perquè no hi hagi, diguéssim, despeses absolutament accessòries d'energia, no? Tot això dona resposta a aquests reptes. Ara bé, hi ha molta enginyeria industrial per descobrir perquè hi hagi una producció més gran, no? No sé si m'explico una mica.
Sí, el que evidentment també per canviar totes aquestes pràctiques en la indústria ramadera hegemònica caldria també segurament una legislació per part del govern que forcés també aquests canvis, perquè a vegades per voluntat pròpia no es fan. Però més enllà d'aquesta qüestió...
Absolutament, absolutament. Sí. Si hi hagués una legislació que obligués a la indústria, no els pagesos, sinó la indústria, a assumir els costos ambientals que generen, doncs, clar, doncs s'hauria de complir com qualsevol altra legislació.
Perquè aquí a Catalunya, de projectes alternatius com el que tu tires endavant en el marc del projecte Llavora, n'hi ha poquets, ara ho deies, crec que són el 0,04% del total de la indústria porcina, i a Catalunya, comparat amb els 8 milions de porcs que s'engreixen, crec que d'ecològics, segons les xifres que dona el Departament d'Agricultura, avui n'hi ha només 2.500 porcs ecològics, n'hi ha poquets.
Perdona, de 8 milions, 2.500 ecològics?
Això és el que jo tenia, segons les darreres xifres, no sé si té opinió, pots confirmar.
Pino és així, eh? Val, d'acord.
Això és real, això és real. Per això jo deia, diguéssim, vull dir que la diferència de magnitud és molt gran. No?
Sí, sí, sí.
Una cosa és abordar els problemes de com funciona el sector porcí i després parlar d'altres experiències que poden orientar doncs, els nous projectes, que poden, no sé, que es poden estendre, que pot desenvolupar un mercat on també, diguéssim, la gran indústria s'ha volgut afegir. És difícil, diguéssim, comparar una realitat de 2.500 porcs anuals a una altra de 8 milions.
No? Tu diràs. La feina l'han de fer els que fan 8 milions.
I si jo em comprometo a menjar-me d'aquests ecològics 2 o 3 al mes, podríem ajudar?
Aquesta... 2 porcs sencers al mes,
sí,
és tot, o què?
Home, del porc s'aprofita tot.
No, perquè has de menjar menys carn.
Exacte.
És un productor decreixentista.
Jo que volia ajudar.
Pino de l'Aix és un productor conscient decreixentista. Cal menjar menys carn.
Pino, ho hem d'anar deixant, però ja que tenim aquí el telèfon, una última qüestió, perquè sovint als consumidors ens costa molt entendre per què la producció, sobretot de carn ecològica, té un preu tan diferent a la producció convencional. Em pots explicar ràpidament algunes de les diferències que hi ha entre la producció convencional i l'ecològica que justifiquen o que donen resposta a aquesta diferència de preu? Perquè la gent després, quan es trobi al dalt de la botiga, entre un convencional i un ecològic, entengui la diferència de preus?
En el cas dels porcs ecològics, diguéssim, si un porc convencional necessita, de final d'engreix, necessita 0,7 metres quadrats, que al meu entendre és poc pel benestar animal, que no, vull dir, és una superfície massa petita per garantir el benestar animal, doncs un porc ecològic necessita 2,3 metres quadrats. Per tant, aquí ja tenim una inversió en formigó i ferro i instal·lacions molt superior. I després aquest seria un factor de producció important. Després el personal. Vull dir, si hi ha entre 6 persones es poden gestionar 3.000 truges convencionals, doncs, en canvi, en ecològic contem que entre una persona pot gestionar entre 50 i 80 truges ecològiques. Això perquè el maneig és diferent. Per tant, tenim ja un altre cost molt important. I després els porcs ecològics mengen pinso ecològic, és a dir, procedent de l'agricultura ecològica. I
que també és més car.
També, que també és més car. Eh? Mm-hmm. Doncs aquí, aquí tenim els tres factors fonamentals que ho fan més car.
I
a part, el porcí ecològic no té subvencions.
Ah, perfecte. Molt bé. Per acabar-ho de rodonir.
Bé, no se'ls hi paga
acabar-ho de rodonir. I la diferència de preu entre un convencional i ecològic, quina és, més o menys, aproximadament?
I, bueno, i després, evidentment, les economies d'escala, no? Vull dir, 2.500 ports al costat de 8 milions, doncs l'economia d'escala és sensiblement diferent.
I el que t'estava preguntant ara, quina diferència hi ha al quilo d'un preu d'un porc convencional que podem comprar en una gran superfície a un porc ecològic?
Mira, les botifarres més de batalla les pots trobar entre 5 i 6 euros al súper, no?
5 i 6 euros al quilo.
Sí, doncs les ecològiques t'aniràs de 14 euros en amunt.
O sigui, hem de multiplicar per 3 el preu. I per què? Per tot això que ens explicava el Pino abans de la diferència entre la superfície, per tant, menys rendiment, personal, l'alimentació, i suposo que també el temps d'engreix, no? Suposo que sacrifiqueu els animals més tard, no?
No massa.
No massa.
Aquí també, abans, tradicionalment, quan parlàvem si Catalunya és un país de porcs, abans es sacrificaven porcs grassos, però el greix s'ha criminalitzat per dos motius. Un, perquè mengem massa carn, i aleshores no podem consumir tant de greix, i aleshores el que consumim és magre, vinga magre, jo vull el llom sense greix, però el llom més bo sempre ha de tenir greix, no? Això ja comença a estendre's una mica a la cultura del greix, greix infiltrat, totes aquestes històries, no? Mm-hmm. I després, posar magre, diguéssim, un porc quan neix pesa entre 500 i 800 grams, i en 6-7 mesos es posa en 110 quilos.
Mare Déu.
Vale? Estem parlant d'això. Per passar de 110 quilos a 150 quilos, el que fa el porc és posar greix, ja no posa magre. Doncs calen molts quilos de pinso i molt més temps per posar un quilo de greix. Mm. Vale? I, per tant, el producte estandarditzat ara mateix és un porc de 110 quilos, una cosa així, cap a l'escorxa.
Doncs...
O sigui, que en general no es triga tant més en fer un porc ecològic. Es triga una mica més, però no tant més.
D'acord.
Doncs moltes gràcies, Pino, per aquesta conversa i endavant amb el vostre projecte llavoral a l'Empordà.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Pino.
Feu un gran programa.
Gràcies. El Pino de l'As és ramader de porcí ecològic i agricultor i soci també de Llavora. Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Déu-n'hi-do, no?
Doncs sí.
El ritme d'engreix del porc, que t'ha sonat alguna cosa personal o no?
Sí, he estat com a casa.
De 500 a 110 quilos sí, sí. En 6 mesos?
Jo m'engreixo en aquesta velocitat, també.
Molt bé. Ho deixem aquí nosaltres.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day, everything I need here today.
Doncs ho deixem aquí nosaltres, com sempre. Ja ho sabeu que teniu Sants i Estalvis cada dimecres a les 7 de la tarda a Més Cat Ràdio. També la matinada dimecres a dijous
sí,
a 3 a 4.
No m'ho perdo mai.
A Catalunya Ràdio. Però què dius si estàs dormint?
Quan vaig a l'after.
Quines ganes. Sí, a l'after encara no l'han obert aquesta hora.
És veritat. M'has pillat.
T'he pillat moltíssim. David Olivares, moltíssimes gràcies.
Tu les tens totes, Adam.
Esther, gràcies. Te torno a dir gràcies una altra vegada, que estàs aquí encara.
Un plaer, estic aquí.
No marxa aquesta ni
em quedo aquí a l'estudi.
El Ricard Portal, el control tècnic, i un servidor, Adam Martín. Ens escoltem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Recordeu que ens podeu enviar missatges a sants@catradio.cat i que teniu el nostre Instagram i el Twitter al vostre servei. Sants i Estalvis. Gràcies. Fins la setmana vinent. I am aware and feeling all right. Dancing to the rhythm of rhyme makes my day. Everything I need here today. Happiness a hair's breadth away. Happiness a hair's
hair's breadth away. Happiness a hair's breadth away. Happiness a hair's breadth away.
Take my time. I am aware and feeling.